Bon dia, l'Ajuntament d'Olot presenta la urbanització de la zona d'habitatges de Sant Cristòfor.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem parlant en total de que són inversions que volten al 1.200.000 euros. El POSC, amb aquesta quantitat, ens financia fins al 70% d'aquestes actuacions. Per tant, números rodons, estem parlant d'uns 400.000 euros l'execució de la urbanització, la primera urbanització de la zona de la promoció d'habitatge de Sant Cristòfol, gairebé 500.000 euros per tot el projecte del bicicarril del Pla de Dalt i al voltant de 260.000 de la part d'aquesta urbanització que feia falta al barri de Pequín.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, parlant d'un projecte que preveu la construcció de 87 habitatges i se suma al del carril bici del Pla de Dalt i la urbanització d'una zona del barri de Pequín que també s'inclouran en aquest pla únic d'obres i serveis de la Generalitat pels propers 4 anys. A Olot li pertoquen un total de 800.000 euros. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquest projecte, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 8 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
Olot destinarà 50.000 euros a la millora dels vasos de la piscina municipal. Aquests treballs han d'estar enllestits abans del 31 de maig, quan està prevista l'obertura de l'equipament. Aquest mes s'enderrocarà el Museu de l'Embotit de Castellfollit de la Roca. L'Ajuntament va adquirir-lo per obrir un nou carrer. Enderrocar-lo costarà 215.000 euros i l'urbanització 275.000 més. En educació, més de 500 joves passen per l'oficina de Joventut d'Olot en el seu primer aniversari. Des que l'espai es troba a l'hospici, ha atès a centenars de joves d'arreu de la ciutat. Uns 600 també han participat en les activitats del Jo. S'acaba la fase de gestió forestal del projecte de la Raureda del Mas Tarut. Des de fa uns anys, dos joves de la comarca treballen per millorar una zona boscosa pròxima al Parc Nou. Ho fan a través del mètode tradicional. En esports, el Club Tenis Taula Olot rep el CUE de la categoria amb l'objectiu de guanyar i aconseguir la permanència. El partit contra l'Eivissa es jugarà aquest dimecres a la tarda. Més de 2.000 persones participen a l'Oxfam Trail Walker. Aquesta prova esportiva ha sortit un any més des d'Olot i s'han aconseguit recollir més de 400.000 euros que es destinaran a països més vulnerables. I tancarem aquest informatiu parlant del descarrilament del tren d'Olot de l'any 1946 que ha inspirat el 6è volum de la col·lecció El Gamarús. Amb textos de Pep Fargues i il·lustracions d'Albert Carrilló, el tren d'Olot al Pas del Gegant es basa en el treball de recerca de batxillerat Daniel Socarrats.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Un estudi apunta que els catalans necessiten 8,4 anys del seu salari íntegre per pagar un habitatge de segona mà al 2024. Els ciutadans de les comarques barcelonines destinen 9,1 anys, en canvi, els de les lleidatanes 4,5. La decisió d'eliminar el teletreball als alts càrrecs de la Generalitat arriba als tribunals. El Fòrum d'Advocacia ha portat la prohibició al TSJ de Catalunya mentre demana una negociació sindical i defensa que el treball a distància és efectiu i funciona. Podem instar Díaz i els ministres de Sumar a presentar-se amb el PSOE a les eleccions. Montero critica l'operació Sumar i afirma que hi ha sectors del PSOE fora del mateix partit. Ecologistes en Acció avisa que ampliar aeroports agreujarà problemes com l'expulsió habitacional i la contaminació. L'entitat impulsa una campanya sobre l'impacte negatiu de les ampliacions en el marc de la reunió d'accionistes d'AENA. A la pàgina internacional, la Xina respon a Donald Trump que lluitarà fins al final davant l'amenaça d'aranzels del 5,4%. treva a les borses després de 3 dies de caigudes per la por a una recessió global arran de la política arancelària dels Estats Units. I el Tribunal de Comptes Europeu denuncia que el finançament de la Unió Europea a ONG és massa opac. S'han concedit més de 7.000 milions d'euros de finançament de la Unió Europea a ONGs en polítiques internes entre l'any 2021 i el 2023.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La previsió avui ens indica un temps més aviat estable, més aviat tranquil. No hi ha possibilitat pràcticament de pluja. I la temperatura fresqueta. Aquesta matinada hem baixat a 4,5, 5 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, també a Girona, als afores de Girona, o a Palafrugell, fins i tot mínimes de 3 graus a Llagostera, o 4 a Olost, les més baixes a muntanya, a Núria 1 sota 0, a Puigcerdà 2 de positius i a Das, a l'aeròdrom, 2 sota 0. Després de dia tindrem màximes de 18 a 22, puntualment 23 o 24, una temperatura agradable, amb un dia de sol, d'alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, i d'una situació marítima una mica més tranquil·la que en dies anteriors. Demà a la tarda és possible que es presenti algun ruixat. Per tant, sí que dimecres, tarda i vespre, doncs, poden caure xàfecs, alguna tempesta a l'interior, difícilment arribarien al prelitoral i a la costa no preveiem pluja. Les temperatures pugen lleugerament, la cota de neu altíssima, perquè si neva serà poquet i a 2.500 metres. Aquest dia ja es nota un fort desglàs cap als 2.000, 2.200 metres. I més endavant veiem una glopada càlida important de cara a divendres. Dissabte pot pujar molt la temperatura, ho anirem veient, i probablement diumenge hi hagi un canvi de temps amb més núvols i potser algunes pluges. Encara queda molt, diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 8 d'abril de 2025 en el marc de la informatiu de Ràdio Olot al 98.1 FM i a radioolot.cat. L'Ajuntament d'Olot presenta la urbanització de la zona d'habitatges de Sant Cristòfor al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Aquest projecte preveu la construcció de 87 habitatges i se suma així al del carril bici del Pla de Dalt i la urbanització d'una zona del barri de Pequín que també s'inclouran al POSC pels propers 4 anys. A Olot li pertoca uns 800.000 euros. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat en Junta de Govern Local les memòries valorades dels projectes que presentarà el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat 2025-2029. L'equip de govern ha presentat 3 projectes: l'urbanització de la zona de Sant Cristòfor, on es projecten 87 habitatges, la construcció del carril bici del Pla de Dalt, que ha d'arribar a l'escola del barri, l'Ins Garrotxa i l'hospital, i l'urbanització d'una zona del barri de Pequín que quedava per desenvolupar. En parla Agustí Arbós, alcalde de Olot.
Estem parlant en total de que són inversions que volten el 1.200.000 euros. El POSC, amb aquesta quantitat, ens financia fins al 70% d'aquestes actuacions. Per tant, números rodons, estem parlant d'uns 400.000 euros l'execució de la urbanització, la primera urbanització de la zona de la promoció d'habitatge de Sant Cristòfol, gairebé 500.000 euros per tot el projecte del bicicarril del Pla de Dalt i al voltant de 260.000 de la part d'aquesta urbanització que feia falta al barri de Pequín.
Des de l'Ajuntament asseguren que ja tenen els diners a punt per començar les obres, especialment l'urbanització de Sant Cristòfor. Segons l'alcalde d'Olot, es van avançant en tots els processos i esperen poder començar a construir els habitatges en paral·lel amb l'Incasòl.
Fa poques setmanes ens vam reunir amb el director del mateix Incasòl per ja trobar les fórmules perquè un cop urbanitzat aquests terrenys, que és el que duem en el Pla Únic d'Obres i Serveis per tal de poder-ho començar a iniciar aquestes obres, poguéssim ja treballar amb la fórmula per tal que aquests terrenys de l'Incasòl i de l'Ajuntament acabin desenvolupant-se en un projecte conjunt de construcció d'habitatge.
Més o menys el 50% dels habitatges seran de l'Incasòl i l'altra meitat de l'Ajuntament. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
Els que pertoquen a l'Ajuntament d'Olot serà habitatge públic protegit. I per tant, tal com ha explicat l'alcalde, doncs, estem pensant molt amb la gent gran, estem pensant també amb els joves, Estem pensant doncs, en tota aquesta gent que té, bueno, que poden afrontar un lloguer assequible.
Ara l'Ajuntament espera la confirmació per part de la Generalitat de si accepten els tres projectes presentats. Després es concretarà l'anualitat on anirà encaixat cada projecte.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes, seguim a Olot, on l'Ajuntament destinarà 50.000 euros a la millora dels vasos de la piscina municipal. Aquests treballs han d'estar enllestits abans del 31 de maig, quan està prevista l'obertura de l'equipament. Mentrestant, l'equip de govern segueix treballant per convèncer la Generalitat de la necessitat de construir una piscina coberta a Olot, tot plegat després que el govern català emetés un informe desfavorable ara fa uns mesos.
L'Ajuntament d'Olot inverteix 48.000 euros amb recursos propis per executar un seguit de millores a la piscina municipal d'Olot. En parla ni el Cellabona, regidor d'Esports.
Algunes són de reparació de vasos, algunes són d'actuació de reparació dels vasos de compensació, que són aquests que no veiem, que havíem identificat alguna fuita que era considerable i, per tant, poder-la resoldre, perquè, a més, a part del bon funcionament de la instal·lació, representa un estalvi d'aigua important.
També tenen previst pavimentar amb grava la zona de la Guingueta. Les obres ja estan adjudicades i s'espera que mitjans de maig estiguin acabades, amb la intenció de poder obrir la piscina el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny. Pel que fa al projecte de piscina municipal coberta, després de la negativa de la Generalitat en el projecte que van presentar, Cellabona assegura que no hi ha novetats i que continuen esperant que algú de la Conselleria d'Esports de la Generalitat els digui quin dia volen reunir-se per parlar d'aquesta qüestió. Diu que estan seguint les peticions que els feia l'informe de la Generalitat i han començat a treballar l'actualització del mapa d'instal·lacions esportives de la ciutat.
Es van tornar a insistir en la voluntat i pensar en la necessitat de mantenir aquesta trobada. Pensem que seria molt positiva. Nosaltres, en paral·lel, evidentment, estem donant compliment a totes les feines que es van derivar d'aquest informe que ens van fer arribar, que era un informe desfavorable i que nosaltres treballem per convertir-lo en favorable. Jo sento moltes vegades que aquest govern vol apostar pel territori, vol apostar per aquestes comarques d'interior. Crec que són precisament amb inversions com aquestes les que demostren fermament que aposten per aquests territoris, que volem tenir equipaments de primera.
Des de l'Ajuntament d'Olot estan convençuts que el projecte que plantegen és bo i que faran canviar l'opinió de la Generalitat.
A Castellfollit de la Roca aquest mes s'enderrocarà el Museu de l'Embotit. L'Ajuntament va adquirir-lo per obrir un nou carrer. Enderrocar-lo costarà 215.000 euros i l'urbanització 275.000 més. Les obres han d'estar acabades en un termini de 2 anys.
L'any passat l'Ajuntament de Castellfollit va fer la compra del Museu de l'Embotit i aquest any el consistori té previst fer l'enderroc. De fet, a finals d'aquest mes començarà l'enderroc i fase d'estabilització dels edificis del costat. Té un cost de 215.000 euros, 175.000 dels quals els aporta la Diputació de Girona i la resta l'Ajuntament. Un cop enderrocat, el consistori té previst urbanitzar el carrer. Això últim valdrà uns 275.000 euros i es preveu que el POSC en subvencioni 250.000. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Fa molts anys que estem treballant per ell, de que aquesta obertura d'aquest carrer pugui ser una realitat, aprofitant doncs, que l'any passat es va fer la compra, aquest any es pugui fer l'enderroc i mirant que l'any que ve doncs, és una de les obres principals que destinem al nou pla d'obres, que seria l'execució i el carrer en si, que com dic, l'altre dia parlàvem de que poder fa 16-17 anys que en parlem i per fi doncs, podrà ser una realitat pel poble.
S'espera que a principis del 2027 tota l'obra estigui completada. El nou carrer oferirà noves places d'aparcament pel poble, però també serà útil per a quan s'hagi de tallar el carrer nou, la fins ara única entrada al centre del municipi.
25 nous aparcaments en aquest sector, que és tan important. Si un dia s'ha de tallar el carrer nou per poder-lo arreglar, aquest carrer es podrà fer servir de carrer de doble sentit amb dos carrils.
I és que l'Ajuntament també vol fer en un futur millores a un carrer nou que ha quedat envellit i deteriorat amb el pas dels anys.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En educació, més de 500 joves passen per l'oficina de joventut d'Olot en el seu primer aniversari. Des que l'espai es troba a l'hospici, ha atès a centenars de joves d'arreu de la ciutat. Uns 600 també han participat a les activitats del Jo, ocupant gairebé un 90% de les places que s'ofereixen. El públic majoritari de l'oficina han estat joves d'entre 16 i 19 anys. Des de la direcció han destacat la bona rebuda que ha tingut l'espai en el seu primer any de servei.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest mes d'abril es compleix un any des que l'oficina de joventut d'Olot es troba a la planta baixa de l'hospici, després del que fins aleshores era l'espai dels joves com l'ideal, situat a la plaça Clarà i que ja va tancar fa uns anys, l'hospici ha passat a ser el punt de referència de consultes, dubtes i activitats per als joves de la ciutat. N'hi han passat més de 500 en aquest primer any de funcionament, 228 dels quals han utilitzat l'espai d'estudi que s'hi ha habilitat. La tècnica de joventut d'Olot és Gemma Teixidor.
En aquest espai físic, doncs, aquest any han passat 532 joves, val? Que més enllà de les consultes doncs d'assessorament o d'orientació o d'informació han passat també diferents grups a fer visites i a conèixer aquests serveis, no? En total han sigut 118 joves de diferents instituts, grups.
Per la seva banda, el cap de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, Pep Compte, destaca la feina que es fa des del darrere per tenir les bones xifres que s'han registrat en aquest primer any de l'oficina a l'hospici.
A nivell d'oficina jove, diguéssim que per si davant de cares doncs, a la ciutadania es veu el nom Oficina Jove, realment per darrere hi ha les dues institucions que treballen i han treballat sempre de forma, diguéssim, això, col·laborativa i coordinada. Per una part, el que seria l'Oficina Jove com a tal, que és, diguéssim, la finestreta de cares amb els joves per temes d'informació i assessorament.
Una de les novetats d'aquest últim any pels joves a Olot ha estat les activitats del Jo. S'han ofert 28 activitats totals i tallers que han comptat amb la participació de 411 joves. Durant el 2024 es va aconseguir una ocupació del 87,35%, un espai que ha donat uns resultats positius, segons detalla el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
Un punt de referència, que és en les xarxes socials, i tenim mitjà de comunicació amb els joves bidireccional, també es va obrir el... també estem molt contents. I segon, que té a veure amb tot això, és l'ubicació, val? Una ubicació diferent, però que també és més cèntrica, està més a peu de carrer.
El conseller comarcal de joventut, Albert Danés, ha fet èmfasi en donar un bon servei als joves, col·lectiu de la societat, que considera important.
Aquest punt d'oficina jove, d'assessorament i d'acompanyament també a tots els joves de la comarca, doncs és molt important i és vital perquè realment estem dintre una part, un col·lectiu de la societat doncs molt important i que realment doncs hem d'ajudar i hem d'ajudar a tirar endavant.
El 90% de les persones que van respondre a una enquesta de satisfacció impulsada per l'Oficina de Joventut d'Olot valoren les activitats programades de forma molt positiva. Parlant de joves, un projecte precisament inspirat i creat per dos joves de la comarca, com és la finalització de la fase de gestió forestal del projecte de la Roureda del Mas Tarut. Com dèiem, dos joves de la comarca treballen per millorar una zona boscosa pròxima al Parc Nou. Darrerament han tallat arbres per propiciar un millor desenvolupament al bosc i facilitar l'expansió del roure pènol. Ho han fet seguint mètodes tradicionals, sense grans maquinàries i utilitzant la força dels cavalls.
Fa un any que dos biòlegs ambientals de la comarca, en Jan Treserres i en Galdric Mussoll, juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural, van començar a impulsar un projecte de recuperació del roure pènol a un espai pròxim al Parc Nou, el Mas Tarut. Durant tot aquest temps han pogut fer un estudi de l'estat del bosc i han anat fent actuacions, com per exemple ballar camins per evitar que es trepitgi la zona, trasplantar arbustos, així com eliminar certes herbes o espècies invasores. Ara han finalitzat les tasques de gestió forestal, que els ha portat a tallar a prop d'una vintena d'arbres, amb l'objectiu de propiciar la roureda que volen aconseguir i fer madurar més de pressa el bosc. En parlen ja entre serres.
Hem tallat arbres per intentar generar una pertorbació positiva a nivell ecològic, per intentar promoure alguns arbres concrets i tallar-ne algun a favor d'uns altres, per obrir alguna zona de clariana, per afavorir més biodiversitat, entre altres coses.
Per fer-ho han comptat amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Tracció Animal i la seva escola, que han portat cavalls per ajudar a transportar els troncs tallats. Tot plegat ha sorgit d'una idea d'un dels voluntaris del projecte, l'Adrià Bassols, que a la vegada és enginyer forestal.
Una mica vinguent de l'escola de tracció animal que vaig estar-hi fa 3 anys, formant-me, doncs, sapiguent d'aquest recurs i del lloc on ens trobàvem, doncs, creia coherent de poder treballar amb aquests animals, no? Amb els cavalls. I bueno, ha estat molt bé com poder dur a terme aquesta actuació i que hi puguin haver-hi la gent de l'atracció animal que pugui acompanyar-nos i fer la feina com toca, no? Que és entrar en un lloc públic que no té massa sentit, doncs, entrar-hi amb maquinària pesant, que deixarà com les roderes, que deixarà el terra fet malbé, no?
Un projecte de la Roureda del Masterut que ha generat un interès entre la ciutadania. Un dels objectius que es proposaven inicialment en Jan i en Galdric era que el projecte fos participatiu i que un grup de voluntaris s'assumessin a la causa i tinguessin ganes d'aprendre en aquest àmbit i que treballessin per millorar l'entorn natural de la comarca. En un any ho han aconseguit de sobres.
Estem supercontents, molt d'èxit. Ja des del primer moment, però és que no parem encara de sorprendre'ns. Nosaltres proposem els diumenges anar a fer una activitat de matí el diumenge de voluntariat ambiental i això. I, hòstia, veure que cada dia rondem, cada proposta rondem la desena, la quinzena de voluntaris, tenim un grup de voluntaris molt fixe, tenim entitats que volen treballar amb nosaltres i nosaltres contactem amb entitats per treballar amb ells i de sobte muntem una jornada així en un dia com avui i ens venen una cinquantena de persones, doncs és una passada.
Aquest mes d'abril el projecte ha tancat una nova fase d'un procés que continua i és que les coses al bosc, com a molts altres llocs, necessiten temps, però a la vegada la insistència i el treball dels experts i els voluntaris.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
El Club Tenis Taula Olot té la permanència a tocar. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que demà el conjunt olotí rep el CUE de la categoria amb l'objectiu de guanyar i, com dèiem, aconseguir la permanència. El partit contra l'Eivissa jugarà aquest dimecres a la tarda, després que el Club Tenis Taula Olot hagi hagut de competir a la Europe Trophy en el darrer cap de setmana. El Club Balear, per la seva banda, fa setmanes que ja s'ha ascendit de categoria. Informa, Aniol Puigvert.
Deixar enrere competicions europees i centrar-se realment en el que importa. Aquest és el missatge que des de l'àrea tècnica s'ha donat als jugadors que aquest dimecres tenen una oportunitat d'or per aconseguir estar un any més la pròxima temporada a la màxima divisió estatal del tenis taula. Després de competir a Europa, el Club Tenis Taula Olot rep a l'Eivissa, que és cuer i fa jornades que coneix el seu descens de categoria. I és que la victòria és més que important perquè no guanyar el cuer suposaria estar a dos punts de l'ascens quan només quedaran dues jornades per acabar la temporada. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Sellas, té clar quin ha de ser el resultat.
Hem de guanyar. No hi ha altre, eh? Vull dir, el Linares no va fallar, ens continua posant pressió i pensem que nosaltres, malgrat que l'Eixmodenco no s'ha recuperat de la seva lesió i per tant no estarà present en el partit, pensem que la tripleta que presentarem doncs, és de garanties, com totes les que podem presentar amb la nostra plantilla, i hem de ser capaços de guanyar el CUE, que és un equip d'ascendit que pensem que vindrà aquí doncs, sense masses aspiracions més que competir i deixar el pavelló alt, però és un partit que l'hem de tirar endavant sí o sí.
L'Eivissa visitarà Olot després d'aconseguir guanyar un partit en tot el campionat i aconseguir només 7 punts. Per altra banda, el conjunt olotí vol tancar la permanència a casa davant la seva gent i els encarregats de fer-ho seran Damien Provost, Rafael de las Heras i Diego Pinyó, ja que Jaroslav Eixmodenco encara no s'ha recuperat de la seva lesió. Tot i que tot sembli molt fàcil, els jugadors i el cos tècnic saben que no poden caure en aquesta trampa.
L'equip aquest Eivissa té alguns jugadors estrangers que pensem que igual doncs, no acaben vinguent, és un partit entre setmana, ells ja no tenen res a fer, excepte que hi hagués algun compromís de número de partits a jugar per algun dels seus components, pensem que ens poden portar una tripleta poder, doncs, bueno, una miqueta poder més assequible, però bueno, aquests partits acaben siguent partits trampa, nosaltres hem de sortir com si ells presentessin la millor tripleta possible, lluitar-ho des del primer moment, que no se'ns escapi res i veurem si podem tirar endavant aquest partit i doncs, començar a respirar, no? Al final.
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i l'Eivissa jugarà aquest aquest dimecres a les 6 de la tarda al pavelló municipal. Una victòria de l'Olot serviria perquè Linares, que és el rival que marca el descens, ja no el pogués atrapar perquè l'Olot li té l'avaraix guanyat.
De tenis taula i la permanència del Club Olotí passem a parlar de les més de 2.000 persones que han participat aquest darrer cap de setmana a l'Oxfam Trail Walker. Aquesta prova esportiva ha sortit un any més des d'Olot i s'han aconseguit recollir més de 400.000 euros que es destinaran a països més vulnerables perquè puguin adaptar-se als efectes del canvi climàtic per poder tenir una vida més digna.
Per 14a vegada consecutiva, l'Oxfam Intermont Trail Walker ha tornat a donar el seu tret de sortida des d'Olot. Aquesta cursa és una de les més consolidades i nombroses de les comarques de Girona. La prova comparteix l'esport amb la solidaritat, ja que l'objectiu és aconseguir el màxim de diners possibles per a garantir l'aigua potable a les poblacions més vulnerables, com Àfrica i Àsia, entre d'altres. El tinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
Una de les novetats ha estat la incorporació d'una cursa més. Són ja 4 curses les que es poden fer en aquesta Trail Walker, de la de 10 quilòmetres, la de 25 quilòmetres, la de 55 quilòmetres i la de 100 quilòmetres. Per tant, aquesta és la principal novetat i la resta, doncs, continuar col·laborant amb l'organització d'aquesta cursa esportiva i solidària.
A més, aquest any ha estat una de les edicions que ha comptat amb més participació i han participat més de 300 equips i més de 2.000 persones que han vingut de moltes zones de Catalunya, Espanya i també d'arreu del món. Segons Baireda, aquesta prova tan multitudinària que surti d'Olot és una sort, ja que tot el sector turístic, com hotels, cases rurals i restauració, entre d'altres, en surten més que beneficiats.
La veritat és que a Olot formem part de la Trail Walker d'Intermont Oxfam des del primer dia, des de fa 14 anys, sempre ha sortit d'aquí, estem feliços de poder-hi participar i col·laborar, primer perquè és un esdeveniment solidari que ajuda a moltes persones d'arreu del món, segon perquè és una cursa esportiva i som una ciutat que fem una aposta molt important per l'esport, i en tercer lloc per l'impacte econòmic. Són moltes persones que des de ja dimecres, dijous, divendres han estat a la nostra ciutat, en hotels, restaurants, i per tant totes aquestes persones també ens ajuden a que l'economia de la ciutat, doncs, vagi millorant.
A més, aquesta edició ha estat, com dèiem, una de les més solidàries, ja que han pogut recollir més de 420.000 euros.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, segurament, potser alguns oients ja ho sabran, altres no, parlarem del descarrilament del tren d'Olot de l'any 1946, que ha inspirat el 6è volum de la col·lecció El Gamarús. Amb textos de Pep Fargas i il·lustracions d'Albert Carrillo, El tren d'Olot, el pas del gegant, es basa en el treball de recerca de batxillerat de l'estudiant Anil Socarrats, que investiga les diferents versions, causes i fets darrere d'aquest accident. Natàlia Moreno.
Anys 40. El tren que va de Girona a Olot recull més de 2.000 persones cada dia per anar a treballar, als mercats, al metge o a estudiar. És un dels mitjans de transport més utilitzats en aquella època entre les comarques de la Selva, la Garrotxa i el Gironès. El 1946, un tren especial carregat amb 300 excursionistes que anaven de Girona a les Planes d'Hostoles, concretament a la plega excursionista de Sant Pelegrí de Cogolls, descarrila al pas del gegant prop de Bescanó. Per què s'ha produït l'accident? Els diaris no en diuen la causa i la versió més o menys oficial apunta cap al mal estat de les vies degut a la falta de manteniment, que per cert es volia amagar, i les abundants pluges que havien caigut dies abans. Però hi ha una altra versió, un sabotatge. Aquest incident històric és el punt de partida pel nou còmic El tren d'Olot al pas del gegant, el 6è número de la col·lecció juvenil El Gamarús. Tot plegat sorgeix gràcies al treball de recerca de batxillerat que va realitzar l'Aniol Socarrats el 2023, Accident o sabotatge, on a través de documentació i recerca s'han analitza l'incident.
El meu avi, en Pep Fargas, em va comentar que hi havia aquest succés sobre el tren d'Olot i jo no el coneixia, i com que estava buscant temes així també relacionats amb la història, vaig decidir que podia ser una bona opció. Fa molta il·lusió i, de fet, des de l'inici, quan el meu avi em va proposar aquest tema, també em va dir que si podria servir com a base històrica per aquest nou còmic i parlar d'un tema més concret del tren d'Olot.
Aquest nou títol, amb textos de Pep Fargas i dibuixos de l'Albert Carrilló, aprofita com a excusa l'incident per parlar també de la importància del tren a la comarca. Fargas assegura que, a diferència dels anteriors números, no ha calgut muntar una història fictícia sobre un escenari real per poder explicar la història.
Com diuen generalment, la realitat ha superat la ficció. És a dir, fent la investigació que va fer l'Aniol Socarrats amb el seu treball de recerca, va trobar documents i fets documentats que són prou interessants en si mateix com per no haver d'inventar gaire res. I, per tant, el que hem fet és cenyir-nos, en aquest cas ha sigut més fàcil cenyir-se a la realitat.
El llibre juvenil va estrenar-se aquest divendres a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot amb un vestíbul ple de gom a gom. Va comptar amb la presència també del professor d'Història de l'Institut Montsecopa, Albert Planes, que ha posat èmfasi en la importància dels treballs de recerca en l'alumnat.
Els alumnes s'han d'iniciar en recerca històrica. I què vol dir això? Anar a fons originals, anar als arxius i, a través de recerca, contribuir d'alguna manera a la ciència històrica, abordant temes que han estat estudiats fins al moment i, per tant, aportar noves hipòtesis i arribar a noves conclusions. I això és precisament el que va fer l'Aniol.
El treball de Socarrats ha proporcionat informació rellevant sobre l'autoria de l'accident, atribuïda a un escamot de maquis que operava a la zona de Girona. El que no se sap del cert és si va ser un error o una acció deliberada. El llibre ja es pot adquirir a totes les llibreries de la ciutat.
Amb el descarrilament del tren d'Olot de l'any 1946, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 8 d'abril del 2025. Com sempre, més detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i a Instagram. Tornem amb més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.